Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar l'any 1995 a Jordi Vendrell per Catalunya Ràdio i que des del 2010 emetem a VilaWeb, però també en un centenar llarg d'emissores de la xarxa, sobretot, de tots els països catalans, i des de l'any passat també per el Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, conversa amb Xavier Cubeles, de Barcelona Mèdia, que ha participat en la redacció de l'informe Dinàmiques Digitals a Catalunya per encàrrec del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Es tracta d'una mena de full de ruta per millorar l'adaptació i la capacitat de resposta del món cultural del nostre país a la digitalització imperant. En Joan Jofre, per la seva banda, ens parlarà a la seva secció habitual d'aplicacions excitants, un títol que pràcticament ho diu tot. I amb ell mateix, amb en Joan, comentarem les novetats que aquesta setmana ha presentat Apple amb l'iPhone 6 i l'esperat Apple Watch al capdavant. Amb tot això farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A finals del juliol, abans de les vacances, per tant, es va presentar un informe que porta per títol Dinàmiques Digitals a Catalunya, que un poc el que volia, el que pretenia era analitzar l'impacte de la digitalització en la cultura, els processos d'innovació, què n'hem de fer de tot plegat, i en Xavier Cubeles, que ens acompanya avui, no sé com titular-ho això, que eres el responsable, el director...
Coordinador, ja està, aquesta paraula...
El coordinador, aquestes paraules que no ens acabem de posar mai d'acord quina és la bona de tot plegat. L'informe va ser encarregat pel CONCA. Fa molts anys que parlem de tot això, cultura, innovació, digitalització, etcètera. Per què un informe d'aquests, precisament ara?
Bueno, potser el que el CONCA pretenia quan ho va encarregar és intentar concretar una mirada que articulés d'una manera més coherent i coordinada i adaptada en els temps actuals als desafiaments que les activitats culturals tenen davant la digitalització. Evidentment, la digitalització fa temps que corre, però el que pensem que s'ha de fer potser va evolucionant al mateix ritme que evoluciona la digitalització. I per tant, jo crec que això és el plantejament que es fa al CONCA davant d'aquesta pregunta que estàs fent, jo crec que és aquest. Fixar uns objectius, una estratègia o unes actituds del món, que el món cultural es recomana que adopti davant dels desafiaments de la digitalització.
I quin seria el titular, si hagués de fer-ne un?
El titular és que segurament el que hem de fer ha de tenir una característica, que és que hem de definir una agenda, que és el que hem fet, per identificar aquelles qüestions claus que hem d'anar abordant successivament, i aquesta agenda ha de ser capaç d'anar-se adaptant als canvis que es produeixen successivament. És a dir, això no és un pla amb accions concretament definides i específiques del que s'ha de fer, sinó que és una agenda on s'identifiquen una sèrie de temes que hem d'abordar de manera col·lectiva per anar donant les respostes successives al repte de la digitalització. D'alguna manera, aquesta agenda va ser la versió beta o la versió zero d'aquest procés.
El món de la cultura a mi sempre m'ha cridat l'atenció, no sé si estic molt equivocat, m'ho corregeixes, però sempre m'ha cridat l'atenció que n'hi ha grans diferències. N'hi ha gent que s'hi ha agafat molt fortament determinats artistes plàstics, determinats escriptors, el món de la música, evidentment, sense discussió, no? I n'hi ha gent que té unes reticències extraordinàries, no? No n'hi ha un... Així com en altres sectors sembla que n'hi ha una certa homogeneïtat, en la cultura n'hi ha un salt de banda a banda espectacular, no?
Jo potser diria que en molts sectors els desafiaments de la digitalització són abordats amb diferents actituds, uns amb més actituds més defensives i altres amb actituds més emprenedores. El sector del turisme, per exemple, ara es veu convulsionats en part per aquestes noves formes d'intermediació turística i també hi ha reaccions que sobten, que recorden una mica el que ha passat amb descàrregues il·legals d'internet o aquest tipus de coses. Jo crec que tots la transformació és molt profunda, la reacció que hi ha davant d'això és desigual i inclús, no només, jo crec que l'interessant també és posar de manifest que la gent que és proactiva davant del desafiament de la digitalització no té una mirada unívoca, hi ha mirades molt contradictòries. I això fa que sigui especialment complicat el procés. Hi ha interessos contraposats, el dels usuaris en relació als continguts i el dels artistes en relació als continguts. I això són qüestions que hem d'anar conciliant progressivament.
I suposo que a més té el problema que estem parlant de fases molt diferents, és a dir, parlem de creació, parlem de distribució, parlem de producció, parlem de mercat, són aspectes que segurament cal diferenciar els uns dels altres, sí. No? Perquè si no...
Jo crec que el motor de tot això és la gent, és la societat. I els que...
M'agrada que no digues el consumidor. Està bé dir la gent.
Les persones, Això és el que acaba dilucidant els dubtes que puguem tenir moltes vegades amb aquestes coses. O sigui, la resposta de les persones i, en definitiva, amb tots els desafiaments que tenim davant de la digitalització, jo a vegades dic, de manera així una mica provocativa, que els problemes no són de caire tecnològic. Els grans problemes són de caire de quin tipus de vida social i cultural volem.
Evidentment.
Aquests són els grans problemes, perquè la tecnologia gairebé... sense fer res, evoluciona. O sigui, ja hi ha molta gent al món que ja està treballant amb això, i això evoluciona a una velocitat trepidant. El problema és com la societat encaixa aquests canvis, com els utilitza, i per tant, de tot aquest procés, quin tipus de vida social, cultural, política, institucional tindrem.
Això, el món de la música, ha estat, almenys vist des de fora i com a gent, que dius tu, per mi ha estat espectacular, no? El món de la música va rebre... Els veig, recordem el Napster, com una sensació de que el món s'acabava, però en canvi han sigut capaços de reconstruir la manera de fer música, la manera de distribuir-la, de reconstruir el negoci, i segurament si un músic que va morir al 93 es desperta avui i el col·loques al mig d'això que estan fent els músics avui, no deu entendre res. No deu. Ja no es venen discos, sí. Diguem, per entendre'ns, Els concerts han passat a ser la base del negoci, els percamis s'han convertit en coses normals, i realment, quan ens parem a pensar, molt ràpidament, és un bon exemple d'un sector cultural que està capaç de capgirar el seu model de funcionament.
Jo crec que, evidentment, el sector de la música és punta de llança de tot aquest procés. Tots els problemes encara no estan resolts, hi ha unes propostes que comencen a tenir una coherència en si mateixa i el sector musical s'està adaptant amb molta rapidesa en aquest procés. Jo afegiria en tot això el sector dels jocs digitals, videojocs també és una expressió que no m'acaba de convèncer, joc digital potser em m'identifico més, i tot això de la jugabilitat o gamificació també està marcant una mica una pauta de com treballar en tots aquests àmbits. Però al mateix temps el que ha passat al món musical ha generat actituds defensives en molts altres sectors, el món de l'audiovisual, el món dels mitjans de comunicació, el món del llibre, doncs han vist el que ha passat i passar aquesta sotregada és, diguem, potser ara comencem a tenir un cert optimisme, però la sotregada de vendes i de xifres de negoci ha sigut espectacular. I el que ha sigut servit de coixí al món musical, que és fer concerts, en altres àmbits no és pensable. L'escriptor no pot anar... podem pensar que se'n vagi a explicar el seu llibre al mig de la plaça Catalunya, però o ven llibres o no sap ben bé com viure. I, per tant, encara hi ha moltes incerteses en relació a com evolucionarà tot això. Però és evident que això va amb una marxa impressionant.
En aquest sentit, em va quedar l'atenció aquesta setmana, no recordo en quin diari, vaig veure un titular que deia un xoc que han tret aquesta setmana i el qualificava de... el projecte cultural més car de la història. És un xoc que s'han gastat, un xoc americà, que s'han gastat no ho sé, no? Però em va fer gràcia perquè era un xoc i el qualificava del projecte cultural més car de la història. És també un llenguatge que potser fa temps no hauríem pensat. N'hi ha una curiositat que tinc, que aquesta setmana, per exemple, la gent d'Apple ha presentat això del rellotge aquest, els vestibles, que en diuen ara. Per a determinats artistes, aquesta revolució d'internet nova, que són els vestibles, aquesta cosa que ja no són ordinadors, que ja no són telèfons, i el rellotge encara és massa obvi, no? Però allò, si a l'internet han tingut gent que fa camises connectades, que fa sabates que reaccionen, que fa coses que suposem que en 5-10 anys seran habituals, però ara encara són a ciència-ficció. Per a la part essencial de la cultura, que és la producció, no? L'imaginar una cosa que pot tocar l'esperit d'una altra persona, això deu ser, aquesta part sí que deu ser excitant, en el sentit anglès de la paraula, no? Allò absolutament...
Evidentment hi ha una... Jo aquí destacaria dues coses. Un, que per fer aquest rellotge, gent del món de la cultura i creatius hi han participat.
Sí, em va cridar l'atenció que explicaven que havien tingut molta ajuda d'historiadors, d'antropòlegs... Em va sorprendre.
Sí, la innovació no només depèn dels enginyers tecnològics, aquí hi ha els dissenyadors i tot el coneixement, tota la cultura també participa d'aquest procés. I després, la utilització que es pugui fer d'això, evidentment, planteja unes oportunitats incertes, imprevisibles, i aquí doncs, emergiran fenòmens nous que no ho sabem, d'expressió artística. Aquí hi ha un gran desafiament que a mi més que el fet d'estar al cas dels nous dispositius o aparellets que van sortint, el que interessa sobretot és veure com plantegem el procés o com impulsem la innovació en el món de la cultura. I què vol dir innovació en el món de la cultura? L'innovació en el món de la cultura vol dir ser capaç de promoure i d'impulsar nous formats d'expressió artística i cultural, utilitzant els dispositius que tinguem a l'abast, amb un plantejament transmèdia, que és, o crossmèdia, que són aquestes paraules que rimbombants que es van posant de moda successivament, que ja hi ha gent que ja està treballant, però evidentment la digitalització el que planteja és un procés en què successivament van apareixent nous dispositius i nous canals, i el gran repte del creador o del que es vol expressar en el terreny de la cultura és com descobreix nous formats d'expressió artística. El paral·lelisme molt senzill, va sortir el cel·luloide, es va tardar X temps a inventar-lo, però després vam tardar 20 anys a conceptualitzar un format d'expressió audiovisual que és el llargmetratge. Aquests 20 anys és el moment de la gran innovació d'expressió cultural. I aquest, per mi, des del punt de vista dels artistes, és el moment més excitant que es pot viure, que és que no només hem d'estar fent llargmetratges o hem d'estar escrivint novel·les com sempre, sinó que hem de Catalunya, Barcelona, els Països Catalans, hem de ser protagonistes d'aquest procés de descoberta de nous formats d'expressió cultural. Des de la perspectiva cultural m'interessa més això que no pas el dispositiu en si mateix, que també, evidentment, és indispensable per aquest procés, però des de la perspectiva de l'acció cultural, el fonamental és ser capaç de ser protagonistes d'aquest procés de descoberta de noves formes d'expressió artística.
Però que això és creativitat, i això no es pot imposar des de dalt, no n'hi ha cap pla que puga dir ara serem tots creatius, això acaba depenent dels artistes, de la gent que hi treballa.
No, totalment d'acord, però tots estarem més o menys, tots coincidirem amb la idea de que el sector públic, en la mesura que pot, i els moments actuals són difícils, ha de contribuir a finançar la creativitat artística i la producció cultural, però si el que tenim són ajudes públiques dels ministeris o de la Comissió Europea o de la Generalitat que diuen ajudaré a fer sèries, que és un format, de televisió, que és un canal, o ajudaré a fer llargmetratges, que és un format, cinematogràfics. Si no tenim alguna línia que sigui més ambigua i que permeti que aquest tipus d'iniciatives que no responen a un format clar ni a un canal precís de distribució puguin ser finançades, difícilment el sector públic podrà contribuir a que aquest procés es doni. No tot depèn dels artistes, com tu has dit, aquí hi ha produccions digitals que poden ser, diguem, caríssimes, i per tant algun tipus, diguem, el desafiament o els reptes o els problemes financers o econòmics també són, diguem, també els hem d'incorporar en l'agenda de coses a resoldre.
A mi sempre em va fer molta gràcia als inicis de la web. La web era en blanc i negre, això no ho recorda gairebé ningú ja. I el Tim Berners-Lee, l'inventor de la web, va haver un moment que va veure que era un color i em va sobtar molt que hi va dir no sabia que això es podia fer, no? És a dir, a vegades tu inventes, però no saps què es pot fer amb el que tu inventes, no? Aquest és el procés màgic que no se sap exactament com fer-lo possible, no? Com, perquè segurament ara n'hi ha algú en algun racó de Mataró en un piset pensant en aquest rellotge podria inventar-me no sé què, que després això es pot convertir en un fenomen de masses, es pot convertir en un... o no de masses, en una expressió cultural interessant.
Això és fonamental, perquè això vol dir una nova manera... O sigui, jo dic que al principi, quan em deies quin és el titular, t'he esmentat la paraula actitud. O sigui, el canvi digital, sobretot, requereix un canvi d'actitud. I el canvi d'actitud, un dels ingredients d'aquest canvi d'actitud és saber operar en un món, a mi m'agrada una expressió que no sé si està més o menys de moda, és un procés caòrdic.
O sigui, caòrdic?
En plan és caòtic i en part té un ordre, i és molt difícil de parar.
Caòrdic, està bé.
I això, per dir-ho en termes més, potser més tècnics, és, en definitiva respon a la idea aquesta de les dinàmiques de les xarxes, que passen moltes coses impremisibles. En les xarxes complexes emergeixen coses que ningú havia pensat i, per tant, operar com a empresa, com a ciutadà o com a creador o com a polític en un entorn on costa molt, on les pautes de funcionament són d'aquest tipus d'aquestes característiques, demana sobretot un canvi d'actitud. Per això deia que en el món de la digitalització les polítiques públiques no fan plans, sinó que fan agendes de temes que hem d'anar seguint perquè tu no pots preveure-ho tot. També hi ha moltes profecies que no s'han complert en relació al món digital, hi ha molts debats estèrils. Escolta, el municipi on visc, a la Garriga, acabem d'estrenar, reobrir una sala de cinema on a la cabina de projecció hi conviuen el projector tradicional de tota la vida i el projector digital. Hem estat 15 anys discutint si projector digital o analògic. Podem tenir els dos.
Era tan fàcil com
quina
això.
Quina pèrdua de temps.
Era tan fàcil com
i
això.
I he estat hores i hores discutint això.
I això també és digitalització. O sigui, el món... I això és el que et deia abans, quina vida cultural volem? Una vida cultural on tot l'audiovisual es consumeixi des de casa o també hi hagi un espai col·lectiu, públic, on la tecnologia digital permeti, a més de fer-hi llargmetratges, fer-hi moltíssimes altres coses que puguin ser d'interès ciutadà. Produccions de documentals o sèries de televisió, perquè no les podem veure en un cinema.
És que això, clar, depèn de tots aquests factors. Per exemple, en pocs dies reobren els Texas a Barcelona de la mà de Ventura Pons i pel que arriba, perquè encara quan estem gravant això encara no se saben tots els detalls, va en aquesta línia, no? De dir, escolta, un cinema és on passaran coses, ja veurem... Hi haurà pel·lícules, però passaran coses, no?
Això és innovació del format de difusió cultural. O sigui, un cinema és un concepte que es va inventar fa 100 anys i que ara pot fer un pas endavant. O sigui, de la mateixa manera que amb les ulleres o el rellotge que esmentaves, les ulleres de Google o el rellotge que deies el creador pot fer més coses, doncs el difusor cultural amb la tecnologia digital pot plantejar coses completament noves.
Plantejant-nos-ho des del Conca o des de, diguem, des de l'autoritat, per dir-ho en sentit antic, com detectes l'emergència de totes aquestes coses? Perquè, clar, a vegades estem parlant de gent, deixa'm dir-ho carinyosament, que fa coses molt rares. I com detectes el valor d'això? Quines orelles has de tindre?
El motor d'aquest procés és, com he dit abans, la gent. I, per tant, el que decideix de manera imprevisible què funciona o no funciona és la gent. I el que sobretot això requereix, i també en el document que ha proposat el Conca en el Departament de Cultura, és un nou model de governança. En sentit de... Una mica inspirant-se amb el model de governança d'internet. O sigui, internet és un món... Qui governa internet?
Ui, gran tema. Això és un gran tema.
És un gran tema i que reflecteix la complexitat de tot aquest tinglado. Llavors, a internet hi ha empreses, hi ha responsables dels governs i després hi ha entitats cíviques, l'Internet Society, etc. I d'alguna manera és el consens entre tots ells els que permet moltes dificultats i conflicte d'interessos, perquè a internet es manifesten una sèrie de conflictes d'interessos, amb aquesta forma de governança, primer, és la manera d'identificar aquests neguits, aquestes inquietuds o aquestes coses que puguin emergir o aflorar en el món digital, amb més facilitat, que no un funcionari que està esperant que li vinguin a dir alguna cosa, exagerant, i l'altre és el que permet anar solucionant els temes que no tenen una solució, una resposta clara. Com he posat, un dels temes centrals és el tema dels drets de propietat intel·lectual. Aquí podríem estar hores i hores parlant d'això, però el que evidentment aquí hi ha un conflicte d'interessos i els grans governs importants del món, institucions internacionals, estan treballant amb el tema, no hi ha una solució unívoca, però el que hem de fer és tenir aquest debat a Catalunya i no simplificar-lo, dels bons i els dolents. I això és absurd, aquí cal conciliar una sèrie d'interessos i, per exemple, en relació a això, els documents que hi ha sobre la governança d'internet fan alguns suggeriments d'escolta, hi ha una sèrie de principis que no es poden oblidar i que hem d'intentar conciliar-los.
I això en la pràctica, per exemple, en què es podria traduir en el nostre cas? És a dir, què canvia això? Com es pot començar? Ja m'imagino que no es pot fer un vot en el buit i dir fins avui era blanc, demà és negre, això no passa, s'ha d'anar a poc, tal, però quines iniciatives, quines pistes poden haver?
Bueno, això, ara d'entrada, el que s'ha fet és presentar això l'Institut, el Departament de Cultura, i això jo crec que té dues grans línies de treball. Un, crear uns espais, això és el document beta, diguem, el plantejament bàsic del tema. Un és anar generant espais on aquesta governança es vagi vertebrant. Això no vol dir crear un institut, ni un organisme autònom, ni crear res de tot això, és crear uns espais perquè aquests debats on el que pensa que els drets de propietat són bons o són dolents es puguin trobar, discuteixin, on, per exemple, gent que està a organismes internacionals, catalans que estan a organismes internacionals del món i que estan perfectament al dia d'aquestes qüestions, ens informin i ens diguin, i ens permetin saber exactament aquest debat a nivell global cap on està tendint, perquè a vegades estem discutint hores i hores de coses que no tenim tota la informació. I per un altre costat, fer avançar aquest primer esborrany molt senzill del que en diem l'agenda digital, perquè vagi incorporant aquelles coses que potser no hi són. Tot programa, tota obra digital ha de concebre's com una, en base a versions successives, i aquest també és l'enfoc que hem tingut. Deixa'm afegir una altra cosa. L'agenda digital aquesta que proposa el Conca s'emmarcaria dintre del que és l'agenda digital de Catalunya. És a dir, no hem volgut fer una proposta aïllada del que és el que ha de fer el govern en l'àmbit de la digitalització, sinó que el que s'aspira o el que es planteja en el govern és que la cultura ocupi un lloc central en l'agenda digital de Catalunya. Per tant, no és una iniciativa que només depengui del Departament de Cultura, sinó que això, evidentment, els desafiaments de la digitalització són transversals i afecten tots els sectors. Un exemple molt tonto per il·lustrar això. L'agenda digital de Catalunya permet i identifica com un dels projectes tenir un carnet digital. Aquest carnet digital ha de servir només per sanitat, o també ha de servir per biblioteques, o també ha de servir per altres tràmits que facis l'administració. I això no podem plantejar el carnet, o sigui, es pot plantejar el carnet digital cultural, però l'ideal en el món digital és anar amb un únic carnet, i aquí, per tant, també hi ha una necessitat de que aquesta coordinació, aquesta governança es plantegi de manera interdepartamental.
Tu has comentat, fa molt de temps que te sent parlar a tu i has fet treballs precisament sobre l'impacte econòmic i l'impacte, diguem, com a sector econòmic de la cultura i relacionant-lo també amb la globalització. Recordo que deu fer ja molts anys un estudi teu sobre la cultura catalana, el valor de la cultura catalana en la globalització o alguna cosa d'aquest estil. Parlo molt de memòria i, sí. I al final... però aquest és un factor que, a més, l'actual conseller de Cultura sempre n'ha parlat, d'aquest tema, no? I que el país no acaba de ser conscient, no?, del valor no estrictament cultural i de creativitat, sinó també de sector industrial de la cultura catalana i com això és un actiu d'intercanvi també a nivell global, no?
Sí, sí. Aquí, diguem, al llarg de tots aquests anys, sobretot m'he dedicat a això, a treballar el tema de la cultura des de la perspectiva econòmica. I aquí jo, després de tots aquests anys, la conclusió que arribo és que el reconeixement del valor econòmic de la cultura encara no és complet pels dos costats. Com tu deies, hi ha potser part de la societat que no reconeix plenament la dimensió i l'impacte econòmic que poden tenir les activitats culturals i creatives en l'economia. Jo crec que això s'ha anat corregint, s'ha anat avançant. Tenim moltes evidències, Europa així ho reconeix, i tenim moltes dades, tot i que encara costa d'entendre, estem encara potser en un paradigma econòmic molt industrialista, on tot el que no és manufacturer sembla que no produeixi valor. I per una altra banda, i ara amb la crisi ha sortit una vegada més, hi ha tota una sèrie de debats, si les polítiques culturals han sigut massa economicistes, si hem de fer polítiques per les indústries culturals, aquest concepte d'indústria cultural és massa economicista. Escolta, la cultura té una dimensió econòmica. Una part produeix lucre, una altra part no el produeix, però vull dir, potser on hem involucionat aquests darrers anys amb la crisi justament ha estat més en alguns àmbits dels sectors culturals que diuen que la cultura no s'ha de, les polítiques culturals no s'han de regir per criteris exclusivament economicistes. Això no s'ha, diguem, quan es diu que la cultura té un impacte econòmic no vol dir que tot s'hagi de fer en funció d'això.
En quin punt et sembla que estem ara? Perquè sí que va haver un moment que n'hi havia una certa sorpresa per la globalització incipient de la cultura catalana, que encara era aquella època que alguna gent pensava que era una cultura que no es podia globalitzar. Ara n'hi ha territoris on és indiscutible, no?, aquest procés de globalització. Però anem avançant, progressem adequadament, que deia aquell.
Aviam, la crisi econòmica ha estat una sotregada també en aquestes activitats, que a més s'estan, amb la digitalització s'estan reestructurant profundament. Jo crec que hi ha uns segments de les indústries culturals que estan evolucionant, hi ha emprenedors que estan tirant endavant projectes molt, molt potents, però al mateix temps la globalització és una llosa forta, perquè hi ha grans corporacions mundials que tenen una capacitat de distribució. Escolta, abans has esmentat en el cas del sector de la música, escolta, quants distribuïdors de música hi haurà al món al final amb la digitalització? Dos o tres.
Apple i Google.
Escolta,
sí, perquè les cases discogràfiques tradicionals...
O sigui, llavors, jo sempre dic, escolta, la digitalització és fantàstica, però per un costat planteja un problema pels músics i tal, estem trobant solucions, però han tancat botigues de discs, han tancat distribuïdores, i per tant això és un problema econòmic. S'han perdut llocs de treball i s'ha perdut una part d'impacte econòmic, perquè aquest rendiment, en lloc de quedar en el país a gent que treballa al país, se'n va a grans corporacions multinacionals que treballen no sé on. La digitalització també i la globalització també plantegen un gran problema, en termes econòmics en diríem, de distribució, de repartiment. La digitalització permet que tots fem webs, que tots estiguem a internet, que tots estiguem presents a la xarxa, però la digitalització intrínsecament comporta un procés de concentració econòmica brutal. I aquest és un problema difícil de resoldre i que afecta molt especialment el desenvolupament de les activitats culturals. Un exemple, quan Amazon ha vingut a Espanya a negociar si ven llibres o no ven llibres, escolta, els editors d'aquí, que tenien la paella pel mànec, han hagut de negociar d'una altra manera. O sigui, Amazon diu, les condicions són aquestes. Oh, és que, escolta,
i punt.
Les condicions són aquestes. Això no, als grans grups editorials més aviat passava al revés, que posaven les condicions als distribuïdors i als llibreters. Per tant, aquí, diguem, enllaçant amb tot el tema de la digitalització, les indústries culturals, hi ha el tema de la crisi, però és que a més hi ha tot el problema de la reestructuració d'aquestes activitats, on jo destaco aquest fet de la fortíssima... l'aparició d'aquests nous intermediaris digitals que estan transformant completament el món cultural, el món del turisme, com dèiem abans, etc.
El problema és que, clar, això acaba sent la costa de les californianes, així de gràfic, no? És a dir, estem parlant d'un món en el que Califòrnia, més que els Estats Units fins i tot, doncs tenen el monopoli, no? És a dir, realment Europa, per exemple, ha intentat, n'hi havia l'intent aquell de l'europeana, no tenim indústria del maquinari a Europa, no? Ningú fabrica ordinadors a Europa, des que va tancar l'Olivetti, em sembla que el Siemens eren els últims. Hem perdut Nokia, que era l'últim que fabricava algun aparell que tinguera relació amb tot això. Clar, està, hi ha un focus de concentració espectacular. No?
La teoria econòmica diu que aquests processos acaben en una posició de captura dels mercats, on el que acaba sent el monopolista captura els mercats amb uns determinats estàndards i processos. I per tant això és gairebé com una llei de la gravetat en economia, gairebé, eh? I que costarà molt de revertir, i aquí cal que siguem molt sensibles, perquè estem parlant de qüestions de distribució econòmica, de qüestions de supervivència de cultures, de qüestions de formes d'expressió de les societats. Per això torno a dir el que deia abans, el gran desafiament no és de dispositius ni de artilugis tecnològics, sinó el gran desafiament és social, econòmic, cultural, polític, per intentar donar resposta a aquestes qüestions.
Perquè, clar, després la gent ho entoma això com vol, no?
Clar.
La doble cara, no? Dius, per una banda inventen coses que poden fer mal al sector de la cultura, però per una altra la distribució de la cultura. Tornem al món de la música, no? El fenomen de la música cantada en català i l'expansió natural que ha tingut, segurament sense elements de pirateria no existiria, no? Evidentment, a curt termini i en mirada immediata és un gran problema pels músics, no? Però a la vegada és el que ha generat un mercat que era molt difícil de generar als anys, a primers dels 80, n'hi havia uns mandarins de la música que decidien què era i què no era, no? Vull dir que tot és ambivalent en aquest sentit.
Això el que, diem, el que hem de saber és com, diem, per un costat, a veure si a nivell europeu tenim, perquè aquí segurament les respostes han de ser a nivell europeu, com fem front, com abordem aquesta desigual distribució de l'activitat a nivell global, i després hi ha una altra lectura més local, que és, escolta'm, nosaltres, ja que Google o Apple o qui sigui ens ofereix aquestes oportunitats, com les aprofitem al màxim? Aquests intermediaris, escolta, allà estan, ara tampoc no...
No inventarem la roda.
Escolta, diguem, hi hem de treballar en els dos nivells, i segurament, diguem, en l'esfera més pròpia nostra, la feina a fer en l'acceptació de que, diguem, com aprofitem que aquestes plataformes per treballar al màxim, doncs aquest és una línia de treball que hem de fer. Fixa't que llavors et plantejo una línia d'actuació que és en si mateix gairebé contradictòria. Per un costat dic que és el problema aquest de fer polítiques en el món aquest digital tan canviant i caòrdic que deia abans, no? Tenim uns intermediaris que juguen en part en contra i que ens condicionen, però al mateix temps són una oportunitat que hem de saber aprofitar. Llavors hem d'actuar una mica amb aquest món que té aquestes característiques, eh? Que no és clar. La idea aquella de que jo sóc editor, hi ha un distribuïdor i un venedor, jo ho controlo tot, això s'ha acabat. I llavors jo he de negociar amb Amazon, he de tenir la meva web, he d'estar venent amb altres plataformes, me n'he d'inventar de noves, i això és molt més complicat del que havia fet fins ara. El sector de la música ha après això.
Molt.
Els altres és el que estan aprenent.
No sé si t'ha cridat l'atenció en aquest sentit. A mi me l'ha cridat que en la nova reorganització de la Comissió Europea ha aparegut una vicepresidència de Cultura i Internet, que a mi em va sorprendre molt. Cultura i Internet és una cartera ministerial, a més, en grau de vicepresidència, i a més amb un director general de Cultura català. És a dir, que m'ha semblat, bueno, un símptoma, no? No sé dir encara no ha pres possessió la nova comissió, per tant, no sabem exactament això en què es traduirà, no? Però jo no havia sentit mai d'un ministeri, i encara menys d'un superministeri, que estigués organitzat així.
M'has fet pensar en unes paraules de fa 15 anys de Manuel Castells, que deia que Internet bàsicament era una innovació cultural.
Sí, sí.
O sigui, és una tecnologia, però que bàsicament el que provoca és un canvi de formes d'expressió i de vida cultural.
Xavier Cubeles, Fundació Barcelona Media, que per cert feu molta més feina, no en tinc massa temps, no sé si pots fer l'espot en dos minuts del que s'hi fa allà.
Barcelona Media és un centre d'innovació que es dedica bàsicament a ajudar que les empreses facin recerca i innovin en l'àmbit de les tecnologies relacionades amb els media i també en l'àmbit de la innovació no estrictament tecnològica. hi ha el desafiament de fer noves tecnologies pel sector de la cultura i de la comunicació, però com he estat dient tota l'estona, els desafiaments d'innovació, aquests, els tecnològics, són només una part. Els organitzatius, els socials, els culturals, són també importantíssims.
Tinc la sensació que tu passes bé fent això.
Molt, molt. Tinc aquesta gran sort.
Efectivament. Efectivament, és una gran sort. Xavier, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona a l'internat i sobretot per la feina que feu. Vinga. I en aquest cas concretitzada en aquest informe que vau presentar al juliol.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
¡David Espinosa! ¡Uligó! ¡Agrupación, señor Serrano! ¡Su sienta, doctor Alonso! ¡La lengua de Cris Blanco! ¡Sonia Gómez! ¡Vicente Tierre!
Festival TNT. Terrassa Noves Tendències.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Avui et veig una cara una mica picarona.
Home, és que com que portem una setmana molt excitats, he buscat apps excitants.
Excitants, però políticament, diguem-ne?
Bé, no sé si es pot considerar políticament, ja veuràs, tu mateix.
O sigui, l'excitació no és política, diríem.
L'excitació no és política, em sembla que no.
A veure, va. Què ens presentes avui?
Com passar-nos bé amb els nostres iPhones i altres artilugis que portem a la butxaca.
Com passar-nos-ho bé?
Sí. No, i no parlaré de les aplicacions comercials, eh? Les aplicacions comercials, perquè us feu una idea del que va la història, les aplicacions comercials són Quedem Online, per exemple, o Gent com tu, o el Mític, el famós Mític.
El Mític.
O, una mica més pujades de to, hi ha un parell més que es diuen els de Ashley Madison o els de Victoria Milan, que ells es venen com a per tenir aplicacions per casats per tenir aventures discretes.
Caram,
és a dir, traduït,
això de la terminologia és fantàstic.
Per fer-li el salt a la teva parella.
D'això no en parlarem.
D'aquestes no en parlarem, però parlem de coses molt similars. I primer començarem per les lliçons. De primer hem d'aprendre.
A lligar, diguem-ne.
No, primer hem d'aprendre la teoria.
Ah.
Abans d'anar a la pràctica hem d'aprendre la teoria. I quina és la primera teoria? Com fer un petó?
Sí, potser sí.
D'acord? Llavors, si hem d'aprendre a fer un petó, hem d'anar a buscar aplicacions com, per exemple, Beso Mi Baby.
Beso Mi Baby?
Beso Mi Baby és una. Hi ha una altra, tindreu totes les adreces en els escrits que fem, el Hello Kisses, o la que més m'agrada a mi, que es diu Kiss Me. I el Kiss Me és una aplicació que tu descarregues en el teu dispositiu mòbil i et dediques a fer-li petons a la pantalla.
Això, però això excitant no crec que sigui, per
Espera.
Això.
Primer de tot, recordeu que heu de netejar abans la pantalla, que és important que la pantalla estigui neta, que hi ha molta brutícia a la pantalla. Doncs, segons els petons et va, a més et dona qualificacions, et dona punts...
Et valora el petó. Això és una mica per fer pràctica
de cara a la realitat,
en teoria.
És perquè arribis al 10.
Molt bé. I llavors ja pots sortir al carrer
provar-ho. No. Després hi ha un altre tipus de pràctiques, de lliçons, que les trobareu al Kama Sutra. No cal que expliqui ara què és el Kama Sutra.
O sigui, del petó al Kama Sutra anem,
del petó directe és el Kama Sutra.
Molt bé.
No cal que ho expliqui. Llavors vosaltres aneu a la botiga d'aplicacions d'Apple, poseu allà on buscar...
O de Google Play, probablement.
Espera't, ja, anirem per etapes. A l'Apple poses Kama Sutra i et surten més aplicacions que postures d'explicar el Kama Sutra. Hi ha una que es diu iKama Sutra Lite, que està molt bé, que és gratis.
Uh-huh.
Hi ha, amb aquesta no m'hi he fixat, però hi ha aplicacions amb vídeo, amb fotos, amb gràfics, amb imatges.
I tot això podem dir que ho has provat, eh? No?
Jo he hagut de mirar-ho per veure com funcionava i poder donar una explicació coherent avui a la gent que ens està veient. A l'App Store, no, a la botiga d'Android, hi ha una que es diu també iKamaSutra Lite, que és gratuïta i trobareu la versió per Android. Aquesta és la que jo vaig trobar així anant de pressa per Android. Diu, no només això, després hi ha un problema de posicions sexuals. I hi ha un web que es diu... Espera't. Que t'ajuda a trobar la millor postura en funció de les teves característiques.
Ah, està bé.
Les característiques, espera, que ensenyaré al web, a la càmera. I les característiques depenen de la diferència d'alçada, per exemple, entre els dos...
Entre la parella,
diguem. Entre la parella. La diferència d'energia.
Ah, clar.
La flexibilitat. Llavors, diu, si tu no ets molt flexible...
Introdueixes les teves característiques...
Introdueixes les teves característiques i et dona diferents postures. I si no ets molt flexible, que fa una analogia, diu, si no ets ni tan sols capaç d'acordar-te els cordins de les sabates, ets poc flexible, et recomana la posició cat.
Ah, mira.
Sí.
Molt nostrada.
És molt nostrada, però cat vol dir Coital Alignment Technique. Però és la posició cat.
No la traduirem, no?
No la traduirem.
Més o menys ja s'entén.
Sí, ja s'entès. I després, per acabar ja amb tota la teoria, que només estem a la teoria,
vaja,
hi ha el Oral Sex Step by Step Guide.
D'acord.
Sí, de poquet a poquet.
Molt bé, molt bé. L'oralitat.
L'oralitat, sí. Bé, ja tenim la teoria. Ara hem d'anar a buscar company.
Exacte.
És a dir, perquè això sol amb el telèfon és molt avorrit. I llavors hi ha aplicacions com Tinder que troba companys. La Tinder és la més senzilla. És a dir, et va traient fotografies de, clar, si ets un noi de noies, si ets una noia de nois, o si ets un noi de nois, és a dir, tu decideixes de què vols fotografies, i tu tires a la dreta o a l'esquerra la fotografia. Crec que és a l'esquerra, vol dir que no t'agrada, a la dreta t'agrada. I vas fent col·leccions de m'agrada, com el Facebook, però m'agrada en fotografies.
En fotos.
Sí. I no sé com segueix, però suposo que en funció del que tu has fet t'agrada i el que els altres t'han fet t'agrada a tu, et va proposant gent.
Però i es troba aquesta gent? O
sí, com clar, és a més, et geolocalitza i et proposa gent que estigui a prop d'on tu estàs. Com un altre que es diu Badoo. Badoo, que fa més o menys el mateix, també serveix més o menys el mateix i va fent propostes. Però a la categoria de trobar gent, jo he trobat moltes categories. Hi ha una que es diu Adopta un tio. I com podeu imaginar, és per dones. Però l'Adopta un tio, que aquesta també la tinc per aquí amagada, l'Adopta un tio, el que fa, hi ha ofertes de barbuts aquesta setmana o coses així, el que fa és que les dones poden anar amb un carret del supermercat i anar posant tios a dins del carret.
Ostres, però això és una mica incorrecte tot, no? Una mica. Això és...
Poder sí, però passa molt divertit.
Sí?
Sí. Després, per canviar de categoria, hi ha també, per parlar de totes les categories, hi ha una que es diu Grindr, que és per homosexuals, hi ha una que es diu Brenda, que és per lesbianes. I encara la que més m'ha agradat de totes és la categoria... És una aplicació que es diu Puf Puf Chat, que es dedica a trobar parelles dels que van molt col·locats pels porros. És a dir, tu expliques...
Que és un problema, no?
Tu expliques quin és el teu nivell de col·locat,
sí.
El de l'altre costat de l'ordinador té el mateix nivell que tu i us poso en contacte perquè pugueu xerrar tantes hores com vulgueu.
Això a l'estil Fidel Castro, no?
Estil Fidel Castro,
exacte. Vuitoretes, nou...
Sí. Bé, una vegada hem trobat algú, ens hem d'assegurar, és a dir, la informàtica va molt bé, i les apps també, i tot això, però ens hem d'assegurar que som compatibles. I després hi ha aplicacions com es diuen Sexual Compatibility. I aquí us deixo un link on us faran 40 preguntes per saber si sou compatibles amb el...
Una mica, jo crec que la gent va més de pressa, no? Vull dir,
bé,
si has de passar pel test aquest...
40 preguntes són preguntes, sí, sí, sí. Bé, ja hem fet les lliçons... Ja hem intentat trobar algú. Jo em vaig connectar a aquestes webs i em vaig donar alta amb dues. La veritat és que no hi he trobat res, però espero que tingueu més sort vosaltres. Calen avaluacions. És a dir, després de les lliçons et donen notes, no? Hi ha una que es diu Passion, que és una app que te la baixes en el teu telèfon, llavors quan estàs al llit tu deixes el telèfon, l'aplicació en marxa.
Ai.
Sí, i l'aplicació, no, en funció del que es mou al llit, de l'acceleròmetre i del giroscopi i dels crits que sent, al final et dona una nota.
Clar, però podem falsificar-ho bastant, això, no?
Sí, de fet, hi ha un altre que es diu Sexòmeter, que fa més o menys el mateix, que si ho busqueu a Google Sexòmeter TV Show, veureu un programa de televisió dedicat a dones només, perquè tant la presentadora com totes les convidades, com tot el públic eren dones, que fan un fake amb l'aplicació. Com, recordeu aquella pel·lícula que ara a mi no em ve el nom?
Mira, a mi tampoc, però sé la imatge, tinc la imatge al cap, sí.
Que fa com si
s'estigués
al mig d'un restaurant i que el del costat li diu serveixi'm el mateix que aquella noia.
Sí, senyor.
Doncs fan això mateix amb el sexòmeter i al final, quan s'està molt poca estona, perquè és un programa de tele, i l'aplicació l'únic que sap preguntar és, diu, ja ho he acabat. Bé, Passion i Sexòmeter, busqueu-les i poseu el telèfon al costat del llit. I finalment, hi ha una cosa molt important, és a dir, tu saps aquella del que està en una illa deserta i li arriba una noia impressionant i que no vol fer res amb ella perquè diu, jo què faré? Si després no ho puc explicar, no em serveix per res. Doncs heu d'explicar-ho. Llavors hi ha dues aplicacions que a mi m'han cridat molt l'atenció. Una es diu mispicaderos.net. No us en porteu equivocació.
No us dona, bé, és no us bastant dona, explícit, eh?
Sí, no us dona l'adreça de la casita blanca. Uh-huh. No és això. Sinó que la gent explica llocs públics on ha fet o podeu fer, relativament en privat, sexe. I el lloc número 1 a Barcelona
a veure.
Són els lavabos del Corte Inglés de la plaça Catalunya.
Sempre hi ha molta gent allà.
Recordeu, a més, si ho heu de fer, de utilitzar els de minusvàlids que són més amples.
I solen estar buits.
El de tota Espanya és molt curiós, perquè em va deixar molt parat. El número 1 de tota Espanya són els terrats del Museu del Pardo. És a dir, quan algú, tu digui, he anat a Madrid a veure el Pardo...
Sospita.
És a dir, potser no ha anat a veure exactament el Pardo, ha anat a fer altres coses.
Picos Pardos, no?
Picos Pardos. I finalment hi ha un que es diu IJML.
IJML. Tot això ho tindreu.
Tot això ho tindreu per escrit.
Perquè em sembla que aquesta setmana sí. Jo crec que la gent anirà a buscar.
El IJML vol dir I just made love. I és que quan tu ja has fet el fet,
sí.
Tu el geolocalitzes i en un web dius on l'has fet, com t'ho has passat, quines postures has fet servir i el poses a disposició. No les fotos, sinó la geolocalització, perquè la gent sàpiga que allà al costat teu hi ha gent que s'ho està passant bé. I us puc assegurar que a Barcelona hi ha moltes entrades.
I tot això amb usuaris allò explícits, amb el nom i cognoms, no? O anònims?
Hi ha anònims, però hi ha gent que et posa a l'usuari. Fixa-t'hi que hi ha aplicacions que són la conya. El sexòmeter, que ara no està disponible, l'han tret de la circulació, el sexòmeter aquest que et donava una puntuació...
Et valorava l'acte.
Et valorava l'acte en funció de com es movia el llit i tot això. Quan acabava, te'ls podia publicar al Facebook.
Això ja és ideal, no?
És a dir, o sigui, menys públic que això i que el Facebook digui aquest senyor ha tret un... Clar, tu suposo que deus poder decidir si ho publiques o no, perquè si et posa un 2, no ho podràs publicar. És a dir, tu publiques quan et posa a partir del 8.
Suposo. Bé, doncs moltes gràcies, Joan, per aquesta secció excitada de la setmana.
Més informació a comunicacions.cat.
Joan, abans de comentar les notícies estrella d'aquesta setmana, volia dir que la pel·lícula de què parlàvem era Quan en Harry va trobar la Sally.
Sí, senyor.
Queda dit.
Queda dit.
Passem a un altre tema, a pomes.
Deixa'm explicar. Que m'ho he passat molt bé aquesta setmana preparant aquest article.
Molt bé, i nosaltres escoltant-lo. Parlem de pomes.
Parlem de pomes.
De pomes prohibides, lligant una mica amb la secció anterior.
Perquè van fer una presentació de productes.
Sembla que sí.
No, però saps el que més important de la presentació d'Apple?
Tu m'ho diràs.
Que per primera vegada des de que es va morir Steve Jobs. El Cook va dir one more thing.
Això vol dir que era important, la presentació.
Això vol dir que era molt important.
I per què creus que devia ser important? És a dir, ahir vam presentar un parell de... Bé, ahir, dimarts, Vam presentar dos nous iPhone, l'iPhone 6, amb dues versions, que en general bàsicament són més arrodonits i amb pantalla més grossa, això d'una banda, i de l'altra l'esperat, o ja desesperat, no ho sé, perquè feia molt de temps que es parlava
del telèfon,
watch, no? del rellotge.
I el One More Thing va dir quan ja havien presentat els telèfons.
Ho
va aplicar només al rellotge.
El rellotge.
Però és que el rellotge, si els hi funciona l'invent, tu t'hi vas fixar que van presentar, no sé si, 10 o 12 maneres diferents, 10 o 12 rellotges diferents.
Hmm. Allò la pot presentació, ser... l'hora de presentar...
No, rellotges diferents. De fet, ja hi ha dues mides de rellotge, per home i per dona. I dins de les dues mides, després hi ha diferents combinacions, amb com és la caixa, com són les corretges... Està molt bé. I tu, poden arribar a moltíssim públic.
Però no creus que ha arribat massa tard, potser? O és prou innovador perquè rasi doncs, amb el que tens el Pebble?
Si funciona com ells diuen que funcionarà, s'emportaran al mercat de carrer.
Sí?
S'emportaran al mercat d'iPhone, perquè només serà compatible amb iPhone, eh?
Clar.
No funcionarà ni per Samsung ni pels altres rellotges.
I amb preu, tu creus que pot ser compatible? Em sembla que parlaven de 350
euros. Apple no ha tingut mai problemes per pujar el preu. És a dir, la gent paga. És a dir, no hi ha problema. Deixa'm explicar dues coses més importants, també. Lo del iPay,
sí.
Que això seran molts duros.
AirPay, sí.
És
una cartera, és portar les targetes de crèdit al mòbil, diguem-ne.
Al rellotge.
I al rellotge.
Perquè el rellotge podràs pagar amb el rellotge. iPay, i un altre que és molt important, que és que ha baixat molt, però molt, el preu de l'iCloud.
Ah.
I directe, un atac directe a Dropbox. I 200 gigabytes són 4 euros al mes només. A partir del dia 17 de setembre.
Però, clar, també tenim el problema aquell de...
Si és...
Aquell iCloud
que van saber trencar... Si la gent no posa passwords... Recordeu que sempre hem parlat dels passwords. Poseu passwords complicats, no poseu el dia de naixement ni coses d'aquestes. La teoria que més circula de com van aconseguir carregar-se l'iCloud va ser contestant a les preguntes de seguretat. Allò de dir, com es diu, quina marca era el teu primer cotxe? O com es deia el professor de primària que tenies? I ara, que ja es podia fer, però ara estan fent més publicitat, feu servir el sistema aquell de doble pregunta, que no és exactament una doble pregunta, sinó una autentificació doble. I és que si tu, des del teu dispositiu, et connectes, la primera vegada et farà que entris un codi que t'envien al teu telèfon. I si canvies de dispositiu, és a dir, te'n vas amb un altre ordinador, des d'un altre ordinador, algú intenta entrar, encara que sàpiga el teu codi d'usuari i el teu password, li demanaran el codi que t'enviaran al teu telèfon. I això, a veure, no hi ha cap sistema que sigui absolutament segur, però augmenta la seguretat.
Doncs...
Això veiem. Aneu a l'iCloud, els que el tingueu, l'iCloud, aneu a les opcions, i poseu que voleu una autentificació de segon nivell.
Molt bé, doncs veig que més o menys et va convèncer les novetats que van presentar.
El que no sé si em gastaré 350 euros amb un rellotge.
Això ja ho veurem, a partir de gener,
a més
de l'any que ve, sí.
No me'l podran ni regalar per Nadal.
Sí, això és una mica... Ens haurem d'esperar o s'haurà d'esperar qui vulgui tenir un Apple a la polsera. Tudo cacacá na fé, do pupulili, do pupulilinto, no pupupulindo, no pupupulindo, no pupupulindo. Talvez pelo buraquinho embatiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo buraquinho embatiu minha casa, me acordou na cama, tomou
sentó da miña mão a pela aveliña. Acabou chorar, faz zoom pra eu ver, faz zoom pra mim. Avelho, avelhinho, escondido faz bonito, faz zoom em meu. Faz zoom em meu. Faz zoom em meu. Inta te lampo, já tem um carneirinho presente na boca. Ah, ah, cortando toda a gente tá suavemente, que suavemente. Inta te lampo, já tem um carneirinho presente na boca. Ah, ah, cortando toda a gente tá suavemente. Que suavemente, avelha, avelha, carneirinho, acabou chorar no meio do mundo. Respirei é o fundo, foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entrei nesse que boa. Vi o sapo na lagoa, que boa. Que boa, que boa. Faz zoom, é pronto, é pronto. Escondido faz bonito.